Ràdio Maricel, a cel obert.
Tots hem sentit a parlar en algun moment de Greenpeace, una ONG ambientalista que intervé allà on el planeta ho demana quan es realitzen atemptats contra la natura, principalment. Potser podríem dir fins i tot que és un moviment global perquè l'integren milions de persones d'arreu del món. Les campanyes de Greenpeace ocupen portades a diaris, editorials a mitjans, i avui nosaltres coneixerem de prop aquest món d'una altra manera, des d'un altre vessant, perquè una sitgetana hi treballa dins d'aquesta organització. Maria Martínez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primera oficial del Rainbow Warrior, d'aquest buc insígnia de Greenpeace. Ens endinsarem més, però com arriba una sitgetana a ser primera oficial del Rainbow Warrior?
Tot va començar perquè una cosa que tenia molt clar era que a mi m'agradava el mar. Aleshores, quan vaig haver d'estudiar, decidir quina carrera, com volia enfocar el meu futur professional, vaig veure que una possibilitat seria fer nàutica, i vaig començar aleshores a mercants, fent pràctiques, però no m'hi vaig trobar gaire a gust, fins que, parlant amb un amic, vam pensar en la possibilitat, escolta, i per què no proves això? I vaig aplicar, vaig enviar el currículum, em van trucar un parell de cops, si no, i al final doncs vaig començar. Vaig tenir l'oportunitat.
Quants anys fa quan que vas entrar a Greenpeace?
Fa 4 anys.
Fa 4 anys. Déu-n'hi-do a l'escala, de seguida en parlarem. Comentaves, el teu vincle amb el mar va ser el que et va portar a decidir estudiar alguna cosa lligada amb el mar, en aquest cas amb navegació. Què tens amb el mar?
No tinc res, ni família, ni el meu pare no és capità, ni res d'això, que és el que molta gent espera, no? Però sí que és veritat que tinc una connexió molt forta. Doncs jo me'n recordo, anant de petita, doncs, si estava així una mica angoixada, doncs anar aquí al passeig i dir, doncs, bueno, ara moment de calma, un passeig, i em donava molta tranquil·litat.
I això et va portar a decidir estudiar navegació, que m'imagino que el que estudia a navegació no és aquest mar, és a dir, aquesta imatge del mar bucòlica, de calma, no sé si és ben bé la que s'estudia dins quan no estudia navegació o nàutica.
Bueno, no vaig decidir estudiar navegació només pel mar, però tenia clar que volia viatjar, que volia conèixer cultures, que volia entendre millor com funciona el món. I aquesta combinació, doncs, de navegar i també estar en un entorn en què realment, doncs, em fa ser molt feliç, doncs vaig pensar que per què no.
Que per què no, i ho va fer, ho va aconseguir, es va posar a treballar en un món molt masculí, si més no molt masculinitzat, que és el de la Marina Mercant. Què tal les primeres experiències en aquest món?
Bueno, és cert, és un món en el que hi ha molts homes navegant, i de fet el meu primer embarc era l'única dona. Vaig aprendre molt, doncs va haver-hi experiències millor, experiències pitjor, i que potser doncs no recomanaria tant, però en general em va fer créixer i de fet tenir més ganes, no?, de continuar per ser part del canvi, no?, que està passant ara mateix.
Creus que hi ha més dones que voldrien entrar en aquest món, però que potser els hi costa per això? Perquè hi ha molt home, perquè potser ja té massa estereotips masculins?
No sé si costa només per això, però també crec que entenc que pot costar pel fet de que estàs fora de casa, i doncs sí que és cert que el tema familiar pot ser una mica complicat, quedar-se embarassada, totes aquestes coses, doncs és una realitat, doncs encara que tenim que treballar molt per compaginar-la i fer possible, doncs, que això no sigui una barrera per no optar a aquest treball.
Ara ho entendran perquè ho està dient això, perquè la Maria, que treballa, com dèiem, al Rainbow Warrior, aquest buc insígnia de Greenpeace, després ens explicarà una mica més què fan en aquest vaixell, però és que està 3 mesos navegant, 3 mesos a terra, i quan està a terra tampoc no està massa quieta, vull dir que després ella es mou, perquè a més la seva parella em comentava abans que és de fora, per tant toca moure. Com es viu 3 mesos a bord d'un vaixell, 3 mesos amb els peus a terra. Com es porta això? No sé si és el que més costa al principi, potser.
Bueno, sí que costa. A mi, per exemple, una de les coses que em costa més és dir adéu. Aleshores, la teva vida, bàsicament, és dir adéu a la família, dir adéu als amics, dir adéu després quan estàs embarcat i, bueno, al meu vaixell tinc molta sort, ho faig, a part de ser col·legues de feina, doncs som amics, aleshores després has de dir adéu a aquesta gent i, clar, això no és fàcil. Després l'altre problema és que, per exemple, si vols fer un curs, si vols tenir una rutina, doncs has de ser una persona molt flexible, no? Perquè començaràs una cosa que potser comença a l'estiu i després doncs, quan sembla que ja t'arregles tu soleta, doncs aleshores has d'embarcar un altre cop i has de ser molt independent i dir, doncs ara practico això sola. I doncs això, aquesta rutina no és fàcil per tothom.
És a dir, conciliar la vida més convencional amb una vida de navegant, diríem, és difícil. Deies que els comiats són els que és el que més et costa, però quan hi ha comiat també hi ha reencontre, no? Imagino que també té aquesta part positiva, no? Que de la mateixa manera que hi ha molts adeus, també hi ha moltes benvingudes o moltes rebudes.
Sí, aquesta part és també una de les parts que doncs, a mi de fet m'agrada i és per això jo crec que també una de les raons per les que segueixo navegant, no? Perquè tu arribes a casa i aleshores arribes carregada de notícies, carregada de noves aventures i també la gent que et veu, no? Doncs ets molt intens, estem molt acostumats ara a tenir molta quantitat de temps per això, doncs hem de quedar amb la nostra parella i sopar cada dia junts i aleshores si et prens la vida de la manera que dius bueno, doncs no sopem cada dia junts però el dia que sopem, doncs escolta, tenim moltes coses que explicar-nos doncs.
Creus que valores, que hi ha aspectes de la vida que valores diferent per fet de portar una vida d'aquest tipus, que estàs 3 mesos navegant i 3 mesos aquí, per tant estàs 3 mesos convivint amb unes persones que els 3 mesos següents probablement no els veus?
Diferent és, diferent seguríssim. Una de les coses que fa que sigui molt diferent és, per exemple, quan tu tens un problema familiar, doncs tu estàs lluny i la manera que has d'afrontar el problema doncs és definitivament molt diferent. Aprens i sí, no crec que sigui ni millor ni pitjor.
Internet m'imagino que facilita molt la vida, no?
Sí. De fet, va haver-hi... No tots els vaixells hi ha internet. Nosaltres, per això tenim molta sort, perquè com fem campanyes, doncs tenim un equipament molt potent. Però sí, internet definitivament també et dona molts problemes, perquè això de tenir WhatsApp i que la gent no entén que no pots contestar o que estàs en una altra franja horària, a vegades costa, però sí.
Però suposo per mantenir les relacions, els vincles familiars, el dia, tot això m'imagino que deu anar molt bé l'Skype i totes aquestes connexions, no? Escolta'm, explica'ns com és un dia a dia, un dia normal teu a bord del Rainbow Warrior.
Això és una pregunta una mica complexa perquè no tenim com una rutina així.
No?
Quan estem a port, el meu horari és una mica més o menys com d'oficina, no? De 8 a 5. Però sí que és cert que quan estem navegant, per exemple, com a primer oficial, faig una guàrdia de 4 a 8 del matí, aleshores esmorzo, m'organitzo. Una de les meves feines principals quan naveguem és després organitzar el que passa a coberta, amb la qual cosa doncs, fem unes reunions per veure què és el que hem de fer, què és el que hem de preparar per la campanya següent. A les 12 mengem, després faig una mica de descans i després de 4 a 12 de la tarda torno a treballar. O sigui, és una mica caòtic.
De 4 de la tarda a 12 de la
tarda. A 8,
no,
perdona.
A 8 de la tarda.
Sí. No.
I que sopeu...
No sóc superwoman.
Clar, estava pensant, Déu-n'hi-do, quins horaris... Però igualment, Déu-n'hi-do l'horari, perquè clar, m'estàs dient que fas una guàrdia cada dia de 4 a 8 del matí...
Sí.
Que, és a dir, ja t'has de llevar molt aviat,
sí.
Que et lleves sempre de nit, no sé, perquè, depèn d'això, et lleves sempre de nit.
Sí, en general, em sento molt afortunada perquè, o sigui, tinc vistes al mar i veig el sol com surt i com
es pon.
I això crec que és un luxe. Però sí, perquè m'ho prenc positivament. I aquest dia és que m'aixeco i necessito dues tasses de cafè per ser persona.
I senyora, el vaixell, el terra, l'estat terra, el dir, doncs ara marxo i us perdo de vista una estona tots, perquè, bueno, no em diràs, no sé quines dimensions té el vaixell, és un vaixell gran, òbviament, però al final És com una petita illa, no? Allà esteu els que esteu i allò és el que és.
Sí, bueno, és com un gran hermano, no? Aquesta és la manera més fàcil, no?, que la gent pot entendre una mica quin és el meu entorn de treball. Sí que hi ha cops que realment, especialment quan estàs fluixa, quan tens algun moment així trist o que estàs cansada, doncs sí que voldries tenir pau, tranquil·litat,
no?
Però no, a totes bandes hi ha gent i això és el que hi ha, però sí que és cert que aleshores tens amics que són gent que ja et coneix, que sap, bueno, fas unes relacions molt fortes i això ajuda molt. Però sí.
Quanta gent conviviu dins del Rainbow Warrior?
Quan estem navegant així a tripulació som 16 i aleshores quan estem de campanya 32.
I esteu sovint de campanya?
Força sovint, i quan estem de campanya aleshores això és un entra i surt de gent i aleshores és quan realment és una gran... moment de que has de posar a prova, no?, la teva paciència, perquè entra i surt gent, doncs les cultures són diferents, els horaris, tothom està estressat perquè tothom vol que surti bé tot, i bueno, aleshores és quan...
Perquè quantes nacionalitats es poden ajuntar al Rainbow Warrior?
Doncs jo diria que quan som 16, al voltant de 10 com a mínim, i després doncs, 32, depèn una mica del país on el que estem i si fem alguna acció.
Algun català, algun altre espanyol?
Sí, hi ha catalans que també...
I feu pinya? No sé si feu pinya.
Crec que, bueno, sí que és cert que és molt, molt... Dona un moment de relax, no?, poder parlar la teva llengua per un moment, perquè la llengua principal és l'anglès. I sí, bueno, de vegades ens posem amb la guitarra i una mica, sí, fem broma.
Quina, i la mitjana edat, la Maria és molt jove, té 30 anys, tot i tenir aquesta carrera professional. No sé si la mitjana edat gira entorn als 30 anys i sou gent jove o...
Hi ha una mica de tot. Tenim, bueno, sobretot els voluntaris comencen molt joves, normalment són gent que està estudiant o acabat d'estudiar i vol doncs, una mica conèixer coses noves o està molt interessat en el que Greenpeace fa, i després hi està la gent amb molta experiència, capitans, doncs ara el capità més gran està a punt de retirar-se, doncs té 64, però sí que és veritat que la mitja potser és més tirant cap als 40, diria.
T'ho pregunto perquè clar, és una vida que té un punt de nòmada, que estàs viatjant constantment, coneixent altres països, que fa difícil l'arrelament. Quan van passant els anys és quan un comença a plantejar-se probablement vides familiars, en el cas de les dones ser mare, tenir família. Jo no sé si això repercuteix en això, en l'edat dels que hi treballen, que potser amb la joventut s'hi adiu més un tipus de vida així, però clar, em dius que hi ha un capità que està a punt de jubilar-se. No sé si aquesta persona té família... Que per tant conviu amb això.
Bueno, hi ha molta gent que navega en família. Sí que és cert que hi ha moments en els que et planteges, doncs escolta, és algo que vull fer, que no vull fer, però després te n'adones que hi ha oportunitats a totes bandes, només que has de ser actiu i anar-les a buscar. Jo, per exemple, vaig estudiar un màster en dret marítim pensant, doncs navegaré un parell d'anys i així doncs ja després doncs tinc una mica més de currículum, i de fet
Portes quatre anys navegant i no tens pas intenció de deixar-ho, no?
No.
De fet, la teva intenció és poder seguir escalant en aquest entorn que és Greenpeace. És a dir, ara ets primera oficial, per tant, en 4 anys has passat de... No sé quina categoria vas entrar a dins.
Bueno, vaig començar com a tercer oficial, després segon, ara primer...
En 4 anys, insisteixo, i el pas natural següent quin seria?
Per capità. I, bueno, sí que és cert, jo ara mateix no tinc família, no sé si en tindré en algun moment, però crec que no puc prendre decisions ara pel que faré en un futur, perquè qui sap, i de fet la meva feina m'encanta, així que de moment continuaré i qui sap, potser algun cop soc capità.
Quan estudiaves a la universitat, t'havia passat mai pel cap poder entrar a Greenpeace?
Bueno, sí que ho vaig tenir al cap quan vaig tenir que començar a fer pràctiques. Jo sempre he sigut molt somiadora i tenia la idea, no?, de poder compaginar doncs, la part... A mi sempre m'ha agradat el mar i no des de la perspectiva d'un mercant doncs, de carregar contenidors cap amunt i cap avall. Aleshores, sí que vaig pensar que seria una possibilitat, però necessitaven gent amb experiència. I això doncs vaig haver de passar per altres camins abans de tornar-me a topar amb Greenpeace i que em donessin l'oportunitat.
Des de fora, no sé si, i que tu que ho has de dir, si consideres que idealitzem o li posem un to molt romàntic al que fa Greenpeace, a la feina de Greenpeace, i no sé si després el dia a dia és tot més pragmàtic.
El problema és que la gent, hi ha molts cops que jo m'he trobat amb persones que em diuen ai, però és que tens una feina molt maca si t'agrada el que fas. I això passa a Greenpeace i passa a totes bandes. Greenpeace, a mi m'agrada, si no, no estaria treballant, i crec que fem coses molt interessants, però també hi ha moments molt durs, perquè no tots són victòries, perquè després tot el procés, o sigui, la campanya no és només dir, escolta, doncs mira, és que ara volem fer, reduir l'ús de plàstic, però tot el procés, tot el treball que hi ha...
Previ.
Sí, és dur, no... Hi ha cops que la gent té com una impressió, no?, de que som uns hippies que anem allà
sí,
i direm
activistes.
Oi,
sí.
Doncs això està malament. Ha canviat. Crec que el començament de Greenpeace era molt, molt idealístic i era molt més que s'enriquia, no?, de l'emoció, però ara hi ha un treball darrere molt fort.
Però
molt dur.
Entenc que l'objectiu continua sent el mateix, que és fer conscienciació mediambiental, no?, i interrompre atemptats que considereu contra la natura. L'objectiu és el mateix?
Sí.
I quina és la campanya que recordes més dura?
Dura? De fet, és que Greenpeace té una part també, o sigui, Greenpeace és el green, que és la part mediambiental, però després té el peace, que és la part doncs, de fer coses d'una manera molt pacífica.
Mm-hmm.
Aleshores, nosaltres estàvem esperant fa com 3 anys, estàvem a prop d'Austràlia i les illes Vanuatu van tenir un tsunami. I bueno, Greenpeace estava allà, es va posar d'acord amb altres organitzacions i vam enviar ajuda, no?
Uh-huh.
Doncs llocs que no arribaven altres vaixells o que potser era un cost. Aleshores, per mi va ser una de les coses més interessants, perquè te n'adones que no és només que treballes per una organització que no és només que té cura del medi ambient, però té cura de les persones, no? I el que passa degut al canvi climàtic, a tots els fenòmens mediambientals, com ens afecta. I per mi va ser una de les campanyes més interessants.
Alhora et permet, entenc, descobrir o adonar-te'n de realitats que no sé si ens arriben prou aquí a la Terra, no? I que precisament són les que vosaltres voleu treballar. Indigna? És a dir, fins a quin punt us indigna això? Perquè quan vosaltres treballeu amb les xifres, veieu i sabeu, parlaves de plàstic, no? De la quantitat de plàstic que arriba al mar, que no sé si aquí som prou conscients.
Ui, hi ha cops que més que indignant és que doncs se te'n van les forces, no? I aleshores és el moment que has de reflexionar i dir, va, Maria, doncs ara estic aquí, estic fent tot el que puc, aleshores doncs tu mateixa doncs et poses les pautes per continuar, però per exemple plàstic és un problema que és global, o sigui, el que fem aquí ens afectarà el que passa a Àsia i el que passa a Àsia ens afectarà, o sigui, per exemple, ara quan naveguem la quantitat de plàstic que hi ha al mar és increïble i bueno, fa un any vaig estar a Taiwan, vam anar a fer una neteja de platges i mai havia vist una platja així, o sigui, no hi havia platja, era tot plàstic. I això no som conscients, i de fet el plàstic que arribava no era de l'illa en si, era de totes les coses que arrossegava la corrent, que acabaven per manera natural allà en aquella platja. I això és força trist, has de realment mentalitzar-se i tenir molta paciència, perquè no és una cosa que es pugui solucionar en un dia.
T'has tornat més beligerant amb aquests temes des que hi treballes?
Sí, jo crec que ara sóc molt més conscient.
Uh-huh.
Al final tots sentim parlar, però en el nostre dia a dia estem estressats i tenim altres preocupacions que, o sigui, doncs jo a ma mare quan parlo amb ella i li dic, escolta, que has d'utilitzar la bossa, hi ha cops que em mira i noto que diu que amb la mirada em pot dir, no Maria, ja tinc altres preocupacions però ho intentaré. Però bueno, a poc a poc sí que te n'adones que si parles d'això, doncs a casa pots fer petits moviments i aleshores aquestes persones li diran altres persones i...
S'ha de ser optimista per treballar a Greenpeace?
Molt optimista. Molt optimista i molt somiador en el sentit no d'estar pels núvols, però de tenir els peus a terra, però valorar i pensar que un món millor és possible.
I amb por? Has passat por?
Por no. He passat, sí que he tingut moments que m'han donat molt de respecte, doncs està el típic, no? Doncs les tempestes, doncs accions en què la gent doncs puja i realment doncs el nivell de violència comença a incrementar i això doncs fa respecte, perquè hi ha gent que juga doncs quasi
la vida
per ensenyar al món el que està passant i això doncs fa respecte. Però no, d'altra banda, per exemple, quan estem navegant i hi ha una tempesta, doncs treballo amb gent amb molta experiència, aleshores em sento molt segura.
Has viscut alguna gran tempesta?
Sí, sí.
Ostres, i això en sèrio no fa cosa? Al Golf de
Mèxic vam tenir molt mal temps, sí. I sí, fa respecte. Però bueno, tenim un vaixell que ho aguanta, tenim la gent que fa cursos, que està especialitzada en portar el vaixell i bueno, i el millor és confiar en el teu equip, no?
M'imagino que això deu ser bàsic, no? Dins la vostra organització, és a dir, la confiança, diposites confiança plena en el teu company.
Sí, sí. De fet, bueno, quan veus les accions i veus els escaladors, aquesta gent ha estat practicant, no és allò que diu, ai, doncs mira, ara vull fer l'acció i vull... No, aquesta gent es coneixen, tenen, probablement han passat dies i hores junts, aleshores hi ha una connexió molt forta que no és només pel fet de perquè estan allà, però també no, una relació ja quasi d'amistat, diria.
Teniu pujades i baixades a nivell anímic, eh? És a dir, l'equip, a nivell d'equip em refereixo.
Sí.
Perquè abans em comentaves, no? És una mica un gran hermano el nostre vaixell, no? I quan un viu així en convivència i és una cosa tan intensa de 24 hores amb persones que no són la teva família però que acaben sent la teva família, perquè al final són molts anys convivint 3 mesos, cada 3 mesos o cada 6 mesos en aquest cas amb aquestes persones, que imagino que també els estats d'ànims deuen... Ser una mica cap amunt, cap avall, com ho porteu això?
Bueno, com a totes les bones famílies, doncs hi ha conflictes. I...
Sí, Maria, però les famílies, tu pots marxar...
Tot queda en casa.
No, agafes la porta, marxes, no? I clar, amb un vaixell, que al final són... I si vols, pots decidir no veure una persona durant 3 mesos, si vols. Clar, si amb un vaixell convivint amb ella, no pots decidir-ho, això.
Sí, bueno, això és algo que s'aprèn i crec que és una escola fantàstica. O sigui, jo recomano molts cops quan veig a gent que té conflictes així interpersonals o entre grups, penso, escolta, ves-te en un vaixell i és que te n'adones que moltes coses tenen solució i que molts dels problemes que generem molts cops són per falta de comunicació. Perquè un entendrà una cosa, l'altre una altra cosa i aleshores ja comencem amb una negativitat, però bueno, no puc dir que sóc una guru de la... Segueixo tenint conflictes, el que passa és que crec que sóc més conscient, no? De que doncs, has de fer una pausa i mirar des d'altres punts de vista.
I la convivència de nacionalitats te permet conèixer altres cultures i altres països i entendre'ls millor? Potser, és a dir, no sé si has descobert ignorància prèvia abans, és a dir, de...
Sí. Bueno, jo de fet és que porto navegant 4 anys i he estat, doncs jo crec que totes bandes, potser excepte el Pacífic, Rússia no he tingut oportunitat, però he navegat moltíssim, he conegut moltes cultures i te n'adones que jo no em considerava una persona ignorant, però tot i així No, fins que no arribes allà i convius i veus i escoltes a gent i parles i també donem molts cops per suposat coses que veiem a la televisió i no és la realitat. La televisió és una part de la realitat, però la realitat és molt més complexa i això no, crec que una de les maneres de fer-ho, de profunditzar-ho i de tenir-ho més al cap és si realment ho veus. O per mi, que sóc molt pràctica per aquestes coses, per mi el fet de veure-ho m'ha ajudat molt.
Maria, abans parlaves de victòries. Entenc que quan feu una campanya, quan finalitza la campanya, feu el balanç i en algun moment decidiu si hi ha hagut victòria o no hi ha hagut victòria. Quan hi ha una victòria?
Bueno, depèn de la campanya. Tenim campanyes que és més de conscienciació del públic i des del públic doncs la idea és posar pressió a les empreses, uh-huh, no, que estan posant barreres perquè això evolucioni en la direcció que nosaltres volem. Però bueno, sí que és veritat que hi ha cops que hem de dir, escolta, doncs ara fem una acció perquè hem intentat parlar amb aquesta organització perquè canviï els seus hàbits i bueno, la resposta doncs, o no hi ha hagut resposta o ha sigut negativa i aleshores doncs, normalment fem una acció. Què pot passar? Que aquesta empresa digui, no, doncs escolta, mira, doncs tens tota la raó del món, crec que hauríem d'utilitzar menys plàstic per
als
nostres envasos.
Això passa, Maria?
Sí que passa. Passa molt petit i sí que és cert que no... O sigui, els passos no són... A vegades sí, doncs hi ha molta sort i pot ser que, escolta, que es canceli i que doncs no, una empresa digui, ai, doncs ara no desforestaré, no tallaré arbres a la Indonèsia, però... no, els passets són molt petits, però bueno, si accepten els nostres termes, doncs aleshores considerem que ja és una victòria. Potser una victòria dintre d'un projecte més gran o potser, escolta, de vegades, molt de vegades, doncs hi ha una victòria que és
entenc que hi ha negociació en aquest procés? Que hi ha negociació, que hi ha diàleg?
Hi ha diàleg, bueno, el que és en principi el que es fa és que primer es fa un estudi, no es diu, uh-huh, no, nosaltres no anem a l'empresa i diem, escolta, doncs creiem que això és així i així i així, no, darrere hi ha un estudi i s'explica i s'expressa les raons i les raons en realitat tampoc es poden negociar molt. Vull dir, tampoc és que sigui això una cosa de política, és més que res doncs, dir, escolta, això és el que has de canviar, posa't les piles.
Us fan cas?
Bueno, aquesta és una... crec que molts cops ens fan cas quan la pressió...
O us veuen una mica com uns activistes, el que deies abans, uns activistes... No, és a dir, que, si sentiu respecte des de les empreses, des d'aquestes grans, no sé, multinacionals, empreses, al final qui decideix, qui pren aquestes decisions, sentiu que us tracten amb respecte o que us miren amb respecte?
Bueno, no sé si respecte seria la paraula, sí que hi ha cops que anem a llocs que tenen por. O sigui, hem estat a països en els que no hem estat acceptats, no hem pogut entrar amb el vaixell, hem tingut molts problemes perquè no volien.
O sigui, i és un senyal, no? Quan algú té por és que...
Exacte. I això, la veritat és que és bueno, en realitat és també una raó de més, no? Per dir, escolta, doncs aleshores segur que fem la campanya, així que posa't les piles.
Hi ha algun país que us hagi, que hagi sentit que us ha tractat malament?
Un país on va haver-hi molt de conflicte va ser Rússia, uh-huh, doncs amb l'Arctic Sunrise, que van anar allà doncs, fa 4 anys. Uh-huh. I crec que no va ser el país en si que ens
bueno,
que,
detenir...
que va tractar malament, però bueno, la part per el procés per parar l'acció doncs potser no va ser el més correcte.
I què és el que més t'ha sorprès en aquests 4 anys que portes treballant a Greenpeace? Ja sigui per bo o per dolent, eh? No sé si el que més t'ha sorprès és precisament doncs això, en temes mediambientals, l'ignorant que potser som en nivells mediambientals o no, o un país o...
El que més m'ha sorprès, bueno, jo crec que el que més m'ha sorprès és el que tu dius, no? Que no sabem, una molt petita part del món, del que és tot, i a vegades tenim tendència a veure la televisió i criticar i dir, ah, és que això no entenc per què no ho solucionen així, i te n'adones que hi ha gent al voltant, Greenpeace i moltes altres ONGs que fan un treball i que no, tot, no sempre serà, a vegades arrisques i la solució, doncs mira, no és el que, com el que esperaves, però si tu tens una ho veus d'una manera molt més global, doncs crec que el punt aquest crític doncs és menys amarg.
Mm-hmm. Parleu de la situació, de les situacions polítiques, socials, actuals, de l'actualitat? És un tema de conversa dins el Rainbow Warrior?
Sí, bueno, som a nivell internacional, per exemple, ara, doncs, clar, jo soc de Catalunya, aleshores el primer que em van preguntar va ser... Però, bueno, no parlem com a... O sigui, des del punt de vista de col·legues que estem fent un cafè fora a la coberta i aleshores, doncs, clar que parlem del que passa als nostres països i compartim i comparem. Doncs ara, per exemple, estaven les eleccions de Turquia i bueno, te n'adones, no? Ostres, doncs van tenir un sistema per fer les votacions. Bueno, és curiós. I sí, clar que parlem de... Però bueno, a Greenpeace, per si l'organització no té lligams amb temes polítics.
No té, és una organització apolítica, com a mínim, així es defineix. Maria, quin diries que és el millor moment del dia quan estàs dins el Rainbow Warrior?
Potser la posta de sol. Crec que, per exemple, quan hem tingut un dia dur i estem navegant i proveus que ha sortit la campanya i aleshores, clar, jo treballo de 4 a 8 i molta gent a campanya, ells acaben de treballar a les 5. Aleshores, veure que ells han acabat, que han acabat bé el dia, per mi és un moment molt gratificant, no? Especialment quan podem navegar a vela, de dir, bueno, val la pena, saps? Un dia més que ha sortit bé.
Greenpeace també t'ha permès enamorar-te, m'equivoco?
Sí, la meva parella... Bueno, jo vaig conèixer la meva parella fa 2 anys i mig, al vaixell, i bueno, de fet, ell no és d'aquí, és holandès, però sí.
Home, era força d'esperar. Imagino que la teva família devia tenir colla avall, que probablement no acabaries amb un català, perquè si t'anaves a treballar a Greenpeace, les oportunitats de que fos de fora eren altes, no?
Sí, sí. No, de fet, bueno, com és internacional, doncs, bueno, ma mare, de fet, està molt contenta, doncs, que és d'aquí prop, no? Que no és de l'altra punta del món, però sí, l'amor passa molt. Als vaixells. Amor i desamor i de tot.
Ostres, doncs això deu ser dur també, no? Perquè clar, el moment de l'amor deu ser molt bonic, però el moment del desamor en un vaixell quan t'hi has de veure la cara cada dia, no sé si ha de ser molt fàcil.
Sí, això també n'aprens molt. Te n'adones que tenim el concepte d'amor, no? Molt com l'hem après a casa. I després viatges i coneixes altra gent i aleshores et fa que pensar, escolta, doncs mira, mai ho havia vist així i és força curiós.
Escolta, a mi, com ho porta la família i l'entorn aquesta feina teva? De 3 mesos a terra, 3 mesos navegant i que quan arribes aquí tampoc no vens i et quedes a casa queda, perquè bueno, si tens una parella fora visitareu l'altra banda, no?
Bueno, jo suposo per ma mare, per mon pare, jo crec que és així com més difícil, no? Perquè has de dir adéu i costa. Però d'altra banda també estan molt contents, doncs faig la meva vida, sóc feliç i això doncs jo crec que per uns pares sàpiguer que el que fa la teva filla, no, és algo que la fa feliç, no té res de dolent.
I amb els amics t'has tornat activista o més activista?
Bueno, amb els amics intento no barrejar gaire. Sí que és cert que de vegades tenim conversacions i parlem de la meva feina i del que fem, de les campanyes, però crec que aquest és un treball, no?, que cadascú ha de fer personalment i veure fins on pots arribar, no?, doncs per la teva rutina, pel que tu vols o quins són els teus valors. Però sí que crec que, bueno, de fet l'altre dia vaig anar amb una festa i sí, van venir amb papers, amb coses reciclades i
pensant... En honor a tu.
I crec que és un molt bon senyal, no?, de que la gent, doncs, del que el meu entorn són conscients, em fa molt, molt contenta.
Escolta'm, i cada cop que tornes a Sitges, no sé si el veus canviat.
Sí que el veig semblant, però canviat.
I cap a bé, o... Perquè no ha fet massa bona cara, us haig de dir, eh? Quan ha dit canviat.
Bueno, ai, ara em poses en un compromís. Bueno, crec que... canviat en el sentit de que crec que podríem fer-ho millor. Bueno, entenc que tenim un entorn molt maco, que crida molt l'atenció, que tenim molt de turisme, però no hem d'oblidar que hi ha gent aquí que hi viu tot l'any i doncs a vegades per mi és una mica amb sobte doncs que doncs fem l'esforç, no, d'agradar als altres i no i podríem fer molt més esforç per agradar a la gent que de fet som vivim el dia a dia
a nosaltres
mateixos. I bueno,
ja saps que aquí el tema, últimament el tema de la massificació està a l'ordre del dia, és un tema que des de Greenpeace teniu bastants informes,
sí,
precisament parlant sobre la massificació a la costa,
sí,
i a la costa catalana,
sí,
que és elevadíssima. Debateu aquest tema? Aprofiten que vens quan vens tu aquí per preguntar-te? Perquè m'imagino que et deuen tenir d'alguna manera com a referent, no? Perquè si més no, informada ho estàs.
Sí, bueno, aquestes són conversacions que hem tingut amb amics i de fet hi ha cops que ens sobta molt, no? Que doncs, tenim aquests problemes de costa, doncs ara tenim temporals, ara se'n va la sorra, per exemple, doncs això... és increïble, no?, que no busquem una solució a llarg termini i una solució que sigui bona per tothom, no només
estem
per...
esperant la draga de sorra, ho saps?
Sí, sí, aquest ja ho he escoltat.
Aquest any encara no ha arribat.
Ja ho he escoltat.
No sabem però... quan arribarà.
Però crec que, bueno, que avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim i tot el coneixement, fer una solució a curt termini no és el que ens interessa. Però bueno, això ho dic Maria com a Maria personal, i activista de cor. I sí, sí, podríem fer-ho millor.
Maria, t'hi veus tota la vida treballant a Greenpeace?
No ho sé si em veig tota la vida, perquè crec que aquesta és una feina que has de fer que amb motivació, que t'agradi. Però, clar, com qualsevol altra feina, és molt fàcil, no?, sentir que, bueno, doncs ja estic bé, faig amics, és interessant, però quan vegi que aquesta emoció, que aquest dir, bueno, doncs embarco i vaig a donar el millor de mi, quan això se'n vagi, crec que serà el moment. Aleshores, no sé dir-te si
hi ha gent que no se li va mai, no? Perquè ara, abans em parlaves d'un capità que està a punt de jubilar-se, per tant, aquesta motivació no li ha marxat mai.
Exacte, jo crec que hi ha gent molt, que té molta motivació però també té molta frustració, perquè quan te n'adones que hi ha tants problemes al món i que al final la nostra part egoista a vegades ens guanya, no? I pensem, bueno, doncs ja estem bé així, doncs per què ho canviem? I això, sortir d'aquest bucle de negativitat és difícil, no és fàcil. I això ho he vist en un parell de persones que crec que no és sa. No és sa, i crec que quan tu ja has fet tot el que tenies que fer, doncs et pots moure, o sigui, també Greenpeace és una organització molt gran, hi ha moltes més coses.
Pots no estar navegant.
Exacte.
Tota la vida, no? És a dir, sí, m'imagino que això deu passar, no? Que hi ha gent que navega uns anys a la vida, ho pregunto per la duresa, perquè en el fons és una vida dura, 3 mesos navegant, sense la família, lluny de la família, encara que estiguis amb altra família, no? Que al final imagino que són família també els del vaixell.
Sí, sí. Bueno, el tema és que, a part de la part professional, el tema familiar, doncs jo, per exemple, sent dona i navegant, hi ha llocs, per exemple, que al vaixell, si hi ha zika o altres enfermetats, doncs hi ha molt de risc i tu, per exemple, no pots navegar embarassada. I això, doncs, crec que encara no tenim unes polítiques que promoguin, no, el fet de dir... doncs anem a buscar alternatives, estem en una fase de buscar el camí, però encara estem lluny, no?, de la solució definitiva.
Per ser dona ho estàs tenint més difícil o ho tens més difícil?
De moment no ho he tingut difícil i de fet tinc companys, o sigui, mai m'he sentit discriminada en aquest sentit. Però sí que és cert que hi ha cops que penso, escolta, i què faré ara si algun dia vull tenir família? I això, bueno, doncs és algú que està al meu cap, però que tampoc em para, no? Sí que és cert que també els jefes que tinc doncs són molt macos i de vegades doncs en parlem, però no, no, com és algo que no ve cara a curt termini, no.
Quina, quan hi tornes? Acabes d'arribar, no? Acabes
sí.
d'arribar i quan et tornes a embarcar?
A l'octubre. En principi, ara a l'octubre em tocaria tornar al Rainbow Warrior, el més probable.
I per anar on?
Ui, això està per decidir. És possible que tornem al Mediterrani l'any que ve, però
bueno, tot
està en l'aire.
És a dir, que sortireu als mitjans d'aquí, no? Us veurem per aquí en alguna campanya.
Sí, sí, sí.
Si torneu, entenc que no és massa bona notícia.
Bueno, sí, hi ha coses per fer aquí al Mediterrani, hi ha moltes coses per fer, però aquí hi ha totes bandes. El món és ara mateix un lloc que ningú salva de tenir una mica de consciència.
Sí, no hi ha algun país que tingueu com el país que millor tracta el medi ambient i que més cura té pel medi ambient? No hi ha algun país exemplar?
Bueno, crec que molts països... podem aprendre d'ells, o sigui, per exemple, Holanda, amb tot el tema de les bicicletes, crec que és un gran exemple, Islàndia, Dinamarca, França, ara crec que ha batat també les bosses de plàstic. Hi ha molts països que en certs aspectes doncs, són un exemple, però crec que no hi ha cap país ideal que diguis, ui, mira, doncs, potser si ens n'anem a l'Antàrtica i aprenem una mica dels animals, doncs... I...
Maria, ara estàs de vacances, trepitjaràs el mar?
Sí, i tant. M'encanta el mar. Bueno, jo aquí al Club Nàutic, aquí a Sitges, tenim un patí i ara doncs, no navego tant com m'agradaria, no? Perquè doncs, em divideixo entre Holanda i aquí, però sí, sempre que puc, doncs el trec i també, bueno, el que hi hagi. Tota l'aigua, no sóc experta en res que sigui així petit format com surf, però tot m'agrada. Així que sí, seguríssim.
Molt bé, Maria, doncs escolta'm, un plaer parlar amb tu, amb la primera oficial del Rainbow Warrior, que ja ho saben, és una sitgetana, Maria Martínez. Segur que tornarem a trucar perquè vinguis, perquè tindràs mil i una aventures a explicar-nos, perquè clar, amb aquesta vida de tres mesos navegant, coneixent països i amb campanyes de conscienciació, doncs seguríssim que tens coses a explicar-nos. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí, haver acceptat la proposta de venir aquí als estudis.
Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs ella és la Maria Martínez, primera oficial del Rainbow Warrior, una sitgetana embarcada en aquest buc insígnia de Greenpeace. Amb ella hem arribat a aquest final de programa. Ens deixem amb musiqueta.